Duros a quatre pessetes.
I continuem aquí, a COPE, Catalunya i Andorra, el Duros a quatre pessetes, i deixeu-me que us presenti ara mateix a l'Albert Gibernau. Ell és doctor en Economia, professor universitari, membre del Club Tocqueville, i ja el tenim en línia. Albert, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs anem a parlar de l'actualitat econòmica, política, perquè Espanya presideix aquest semestre a l'Unió Europea. Fa pocs dies que el president del govern va presentar les prioritats per aquest període, i volem parlar amb tu, amb un economista de prestigi, sobre els efectes d'aquesta presidència de la Unió Europea per part d'Espanya. Quins efectes pot tenir sobre l'economia i l'empresa?
Bé, doncs, principalment aquestes presidències de la Unió Europea el que faciliten és posar sobre la taula alguns expedients que potser havien quedat endarrerits. És a dir, potser els països que presideixen la Unió Europea tenen la possibilitat d'incorporar al debat una sèrie d'elements que potser havien quedat oblidats. En el cas d'Espanya, segurament incorporaran temes relacionats amb el món laboral, amb l'eficiència energètica i avançar cap a l'agenda 2030. Són els principals fets que estan també molt relacionats amb els focus que posaven els Next Generation de prioritats dels països, no? Sobre la transició energètica. I també una cosa que el semestre europeu, les recomanacions van fer a Espanya, que és eixugar el dèficit públic, és a dir, anar reduint paulatinament el deute, i després fer les reformes necessàries perquè el nostre país no estigui a la cua en ocupació.
Que és una cosa que passa històricament, que la taxa d'atur d'Espanya sempre és bastant superior a la mitjana de la Unió Europea.
Així és, inclús quan l'economia anava molt bé, com podia ser els anys previs a la crisi financera, la taxa d'atur era del 8%, al voltant del 8%, que és una xifra que, perquè sou una idea, pràcticament triplica les taxes d'atur d'Estats Units quan l'economia funciona bé. És a dir, que d'alguna manera Espanya té una taxa d'atur natural, és a dir, pel propi funcionament de l'economia, del 8%, el qual parteixes d'una base del 8%, sempre.
Clar.
En el millor dels casos tens el 8%.
Quan altres països del nostre entorn, doncs, quan les coses van bé, poden estar en un 3, un 4. Això vol dir que alguna cosa fem malament i, a més, de forma sistèmica, durant dècades.
Sí, aquí hi ha alguns elements que podem explicar. Un primer, que són els incentius per no treballar, és a dir, hi ha moltíssims incentius, l'estat del benestar molt alt, que també incentiva doncs, que no hi hagi una cerca d'oportunitats laborals, i després també que les pròpies prestacions per desocupació són proporcionalment molt més altes que no pas les d'altres països de la Unió Europea. És a dir, en el cas d'Alemanya o de França, per exemple, algú a l'atur, la pèrdua de salari que obté és molt gran. En canvi, a l'economia espanyola, com que els salaris de base ja són molt baixos, doncs, clar, les prestacions per atur també estan amb uns salaris similars. És a dir, que potser perds el 30, el 40% del salari està en atur, però hi ha gent que ho prefereix, que prefereix cobrar 800 euros o 850 euros a l'atur que no pas 1.150 treballant.
Clar. El president Pedro Sánchez va parlar de diversos temes pel que fa a aquest semestre en el que Espanya presidirà la Unió Europea. Un d'ells va ser aconseguir que Europa sigui menys dependent energèticament de tercers països. Això és possible? És factible a curt, mitjà termini? Com ho hem de fer?
Això és factible, però és factible més a mitjà i llarg termini. A curt termini és molt complicat, perquè no fa tant. És a dir, hi ha hagut uns increments del preu de l'energia importants els darrers anys, tot i que aquests darrers mesos s'ha ajustat una mica, fonamentalment per la dependència energètica que té el nostre país, però també perquè s'han trencat dos dels focus principals d'entrada d'energia a Europa, que un era a través d'Argèlia, degut a les tensions diplomàtiques amb Espanya, i l'altre és el de Rússia, que això ha afectat sobretot a l'Europa central. Amb la qual sí que hi ha hagut una pèrdua d'entrada d'energia a Europa, i per això també el Next Generation estan derivant molt en aquest sentit, en el sentit de l'eficiència energètica i sent certa manera autònoms i no dependre de països aliens a la Unió Europea.
Parlaves dels fons Next Generation, uns fons importants que han arribat a Espanya, però que moltes empreses estan dient a nosaltres no ens arriben, a les empreses no arriben. Quin és el motiu?
Sí, de fet, moltes empreses que estaven en alguns concursos s'han retirat, doncs perquè els temes burocràtics són molt elevats, les exigències econòmiques prèvies per rebre els fons d'inversió són molt elevats, és a dir, que han de cometre algunes inversions prèvies i costejar-les de la seva butxaca, i algunes no estan disposades a fer-ho per un futurible que pot arribar o pot no arribar.
Uh-huh.
I després també perquè no hi ha, o sigui, s'estan queixant moltes empreses que no hi ha una claredat a l'hora d'especificar com es reparteixen aquests fons entre els diferents PERTEs, entre les diferents propostes on es poden enganxar.
Uh-huh. Una altra xacra de la nostra economia és potser l'accés de burocràcia, no? Lo difícil que ho fem tot.
Així és, inclús doncs, pels propis autònoms, doncs, si comparem amb altres països, el cost, o sigui, el que paguen els autònoms aquí és molt proporcionalment molt més elevat que el que paguen a Portugal, al Regne Unit, on paguen doncs, 50 euros al mes i després en funció del que facturen. Clar. O sigui, no hi ha una cotització homogènia, passi facturi o no facturi.
Es va parlar també, ho va fer el president Sánchez, d'harmonització fiscal. És possible caminar cap a una fiscalitat equivalent a tots els països de la Unió o això és impossible?
Això és possible i probablement succeeixi o es vagi arribant per necessitat. És a dir, per no perdre empreses que vagin a llocs amb fiscalitat inferior. Uh-huh. I perquè d'alguna manera estiguin en situacions similars. De fet, els eurobons que es van emetre després de la pandèmia ja són, en certa manera, una mesura de política fiscal perquè tots els països de la Unió Europea emeten uns bons solidaris, és a dir, que respon tota la Unió Europea, no és un bo de cada país, amb la qual ja s'està emetent deute conjuntament, que és un primer pas. També s'està avançant cap a una harmonització fiscal, tot i que costarà més, perquè aquí sí que entra al marge de la política fiscal dels països. A dia de, o sigui, les eines, perquè ens entenguem, que disposen els països per incidir en la política econòmica o en l'economia d'un país, són dos. La política fiscal, que bàsicament és incrementar o reduir la despesa, o incrementar o reduir els impostos.
Uh-huh.
I la segona eina és la política monetària, que és bàsicament pujar o baixar els tipus d'interès i pujar o baixar la quantitat de diners que hi ha en circulació. Aquesta política monetària, els països de l'euro ja no la tenen, perquè l'han cedit al Banc Central Europeu. Per això van dient mensualment doncs, els tipus d'interès, etc. Clar, només els hi queda la política fiscal, que és la de despesa, que és més despesa pública o més o menys impostos. Si li treus els impostos, ja pràcticament només li queda la despesa pública. Mm-hmm. I molts països no estan disposats a cedir aquesta sobirania.
Un altre punt clau de la presidència és també la relació amb Amèrica Llatina. No sé quin és el teu parer sobre el paper que pot jugar Espanya i si creus que hem perdut terreny en benefici de països com França o fins i tot com Xina.
Doncs sí, s'ha perdut terreny, i això és obvi, sobretot a nivell d'influència econòmica, no tan política, uh-huh. perquè sí que la política té una influència en Amèrica Llatina, però a nivell econòmic, doncs sobretot Xina i els Estats Units han agafat molta força, s'han agafat part del terreny que s'ha cedit. I això també és perquè doncs, la Unió Europea, al final els vincles amb Amèrica Llatina doncs, els tenim sobretot a Espanya i mm-hmm. Portugal. O sigui, es nota molt quan hi ha una presidència de torn d'algun d'aquests dos països doncs, que tenen vincles forts amb Amèrica Llatina. Mm-hmm. També ha caigut molt la migració des d'Amèrica Llatina a Europa. Mm-hmm. Això també és per la pèrdua d'oportunitats, per la crisi, la inflació, etcètera. No sé, sí que estem vivint en alguns punts doncs, un retorn de persones als seus països.
Estem parlant amb l'Albert Gibernau, ell és doctor en economia, sobre quines conseqüències pot tenir la presidència d'Espanya de la Unió Europea. Creus que les nostres empreses miren prou el mercat europeu? Estan preparades per la internalització cada vegada més ràpida i més creixent? O que això d'Europa potser a molts empresaris espanyols creuen que els hi agafa una mica lluny?
No, hi ha una, o sigui, el percentatge d'internacionalització de les empreses espanyoles està creixent força i, de fet, també està facilitant doncs les comunicacions, la venda per internet i també s'està internacionalitzant els serveis, que és una cosa que era una assignatura pendent, però ara ens trobem molts arquitectes que estan treballant aquí a Espanya però que estan treballant per altres països i altres i professionals també dels sectors digitals, analítics, dades, etc. No? Que estan oferint serveis a altres països. Bé, bé, això és un avenç i que també la pandèmia va accelerar tot això.
Uh-huh. En general, quan el teu país presideix la Unió Europea, les coses van millor per les empreses d'aquell país? Creus que els empresaris poden estar fregant-se les mans?
Sí, o sigui, per una senzilla raó, que és que tens una interlocució més directa, si és que els empresaris tenen aquesta interlocució amb el govern, per col·locar els temes que interessin aquests empresaris d'una forma preferent. O sigui, bàsicament, les presidències serveixen per reordenar les prioritats o els expedients pendents de la Unió Europea. Amb la qual cosa, si hi havia un expedient que s'havia quedat molt a baix, que afectava unes empreses espanyoles, etc., doncs aquesta presidència pot fer que aquest tema doncs pugi ben amunt. Amb la qual cosa, sí que les empreses espanyoles doncs veuen una oportunitat.
Clar, llàstima que també les eleccions que s'han convocat pel 23 de juliol facin que aquesta interlocució, pues, guanyi qui guanyi, doncs es trigarà un temps en arribar a la presidència del govern, en fer els pactes que facin falta. Això li pot minvar una mica de força a la nostra presidència.
Sí, és el fet de trobar-se amb eleccions. De fet, ho hem vist, hi ha hagut comitives de la Unió Europea que finalment no han acabat venint al nostre país per la proximitat electoral, algunes delegacions, etcètera. És a dir, sí que té un efecte, perquè la Unió Europea no té por a la interferència en processos electorals. No vol que se l'acusi de... Perquè després potser has de parlar doncs, amb un altre president o amb un altre, país que governa un altre president d'un altre partit diferent, el qual les deixen a fugir de totes aquestes... conflictes electorals.
Doncs veurem què donarà de si aquesta presidència espanyola de la Unió Europea. Tant de bo ens porti coses molt bones i beneficiï a totes les nostres empreses i empresaris, grans, petites i mitjanes. Ho hem volgut comentar amb l'Albert Gibernau, doctor en economia, professor universitari, membre del Club Tocqueville. Albert, moltíssimes gràcies, estem en contacte.
Perfecte, moltíssimes gràcies.